un dilluns més toca que ens visitin des del Fòrum de la Joventut la seva presidenta, Elisa Cruz. Molt bona tarda.
Bona tarda.
I el seu director, Antoni Francom. Bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, bon any, perquè no ens havíem vist. El dia que us tocava era el Dia de Reis. Van portar molts regals aquest any o no?
Home, sí, uns quants.
Sí, els justos, amb la situació que hi ha, però sí.
Avui parlarem d'un tema que interessa en general, o hauria d'interessar, no? Perquè interessa la població andorrana en general, però hauria d'interessar potser una mica més als joves. Aquest acord d'associació amb la Unió Europea se n'ha parlat molt, s'havia de fer un referèndum, no s'ha fet, s'ha tirat endavant, s'ha tirat endarrere. No tenim data de moment de quan es farà aquest referèndum, no. Però el Fòrum de la Joventut ja s'avança als esdeveniments i teniu preparat, doncs, un projecte perquè ens interessi una mica més aquella gent, doncs, que no passem dels 35-40 anys, segons el carnet jove, 30.
Nosaltres difusem fins a 35, cap problema.
Doncs expliquem-ho. Primer, aquest acord d'associació, com veieu com està a dia d'avui i, sobretot, què és el que teniu previst?
Nosaltres el que veiem principalment és que hi ha una manca de comunicació cap als joves. Al final, com sempre, nosaltres ens enfoquem a que els joves estiguin informats, no? I la idea era fer un projecte que els hi apropi l'acord d'associació amb lo bo i lo dolent, de manera molt objectiva, perquè ells puguin prendre una decisió el dia que tinguem el referèndum, que, com dius, encara no sabem quan serà, ni si serà aquest any, però una vegada que sigui allà el referèndum, que ells puguin prendre una decisió tenint tota la informació que els pertoqui a ells, no? I aquesta era la idea principal del projecte.
La gent que t'escolti, Elisa, dirà, no, però si aquesta gent s'ha fet un Instagram. I d'aquesta manera arribem als joves, no?
A veure, les maneres de comunicar de la Secretaria d'Estat no sempre són... Han de, per ser molt diplomàtic, han de adreçar-se a tots els col·lectius que existeix al país, que són nombrosos, no? Uh-huh. I ja que nosaltres, el nostre col·lectiu és molt peculiar, que és el dels joves, hem pensat que fer-ho de la nostra manera ens permetia aportar aquesta informació, una, de manera molt més objectiva, perquè no és que diem sí o no, sinó que diem aquesta és la informació, tu decideix si per tu és un sí o un no, i per altra banda, amb uns canals de comunicació i amb una manera de comunicar que sigui més propera als joves i que sigui més adaptada. I d'aquesta manera que podem suplir una mica a la feina que està fent la Secretaria d'Estat.
Per tant, que quedi clar, per la gent que ens estigui escoltant, no estem criticant a la Secretaria d'Estat, sinó que hi ha més fórmules per arribar als més joves.
Sí, de fet, portem parlant amb ells des de fa més d'un any, diria gairebé dos, des del 2023, perquè justament es facilita la comunicació, com ella deia, a vegades no és on estàs, és com és de què parles també a vegades, perquè sovint la Secretaria d'Estat en la seva comunicació s'ha centrat en unes qüestions, en unes temàtiques que potser no són les que afecten directament a les persones joves o les que interessen directament. I per això encarreguem nosaltres, externalitzem un estudi sobre l'acord d'associació, però en perspectiva jove. Perquè nosaltres també, si haguéssim d'analitzar les mil i pico pàgines i tot el que hi ha al voltant...
Cuidao, que són llargues,
sí. Sí. I dir què és el que interessa als joves i que no, tampoc acabaria de ser del tot tenir un valor tècnic, no? I el que volem al final és que sigui un document més que les persones joves puguin avaluar i que les ajuda a decidir sobre el futur, que és una part del futur d'Andorra, aquest acord, no ho hem d'oblidar, no? S'ha tornat una cosa com molt mainstream i que critiquem i que fàcilment diem que sí, que no, però és que marcarà les relacions amb Europa i, per tant, amb el món durant els propers anys, i serem la nostra generació la que al final ens ho menjarem.
Això t'anava a dir, les que ho patirem, no? Potser,
sí.
M'han dit.
No, però no té
per què,
patir.
Però aquests canvis, els canvis sempre són fotuts, sigui per bo, sigui per dolent, per tant, patir-los els patirem, segur. Fèieu referència que es donarà molta importància a punts forts i punts febles. Hi ha hagut moltes queixes de que s'està dient a tot lo bo que té aquest acord i s'està donant molt poca importància a aquelles parts negatives, no? Uh-huh. Per dir-ho entre cometes. Creieu que sortiran molts punts a diferència del que s'ha anat explicant fins ara o que la gent doncs, ha pogut veure en aquest Instagram de la Secretaria d'Estat?
Més que molts punts febles, crec que farà un balanç de lo que podrien ser l'impacte que tindrà, no? Al final, i cap als joves, o sigui, tota la població el podrà consultar i podrà tirar-se les seves pobles conclusions, evidentment, però la idea realment és, com deia l'Anthony, de fer aquesta mirada dels joves i de fer el balanç de l'impacte que tindrà. que hi ha coses que tu pots considerar un punt fort i jo considero un punt feble.
Correcte.
Llavors, no seria tant marcar aquesta diferència, sinó dir, aquest és l'impacte, tu decideix si consideres que va pel bon camí o pel no.
Us heu trobat amb casos de joves que us hagin vingut i us hagin dit necessito saber més sobre aquest acord d'associació?
Jo crec que hem tingut gent que s'ha apropat al fòrum dient teniu una informació més o potser només informació però una desgranació de la informació que sigui més digerible i més fàcil d'entendre per ells. O amb preocupacions, el que deia l'Anthony. Al final, no totes les temàtiques que han abordat des de la Secretaria d'Estat són les que tenen interès pels joves. Hi ha moltes coses que els joves et demanen que no han sabut respondre des de la Secretaria d'Estat perquè no han fet una comunicació exclusivament per als joves, que ells els hi preocupa molt més.
Sí, de fet, sí que durant el 2023, quan vam començar a donar-li voltes en això, va ser perquè quan vam estar al carrer, vam estar parlant amb la gent al carrer durant el projecte Activa pel Pla Nacional de Joventut, hi havia molts comentaris sobre l'acord i sobre fins i tot el futur d'Andorra. Al final, l'acord no és només un acord econòmic o monetari o el que sigui, és també una qüestió d'identitat. Els joves andorrans se senten suficientment europeus com per anar a una urna en un referèndum i dir sí, vull ser una miqueta més europeu? I aquesta pregunta ens la vam fer i ens costa molt contestar-la, perquè teòricament, no, si agafem l'imaginari popular, els joves haurien d'estar més europeïtzats o estar més oberts a l'estranger, i el que ens vam trobar és que no. És que hi ha una part important de la població juvenil que vam entrevistar que estaven més en la sensació de dir, ostres, estan anant les coses en el món tan rares i tan i tot tan difícil, tot tan complicat, que potser si fem un pas enrere a Andorra i ens centrem en conservar el que tenim de la millor manera possible, estaríem millor. Sense pensar a vegades tampoc en les conseqüències que això pot tenir a llarg termini de quedar-te estancat. No? Ambdues qüestions són legítimes. La qüestió és que quan ens demanaven no teníem resposta.
I ara ja estem estudiant a veure si la podem donar en uns mesos.
Exacte.
No?
Exacte.
Perquè quan està previst que tingueu els resultats de l'estudi?
Mira, justament l'altre dia parlàvem amb la consultora. Ens agradaria que la fase final... Al principi els hi vam apretar molt, diem, al principi a la primavera, però ara ja...
Home, clar, perquè havíem marge de votar abans, no?
Ah, exacte.
Teníem marge, així que segurament serà cap a l'abril i ens donarà temps també doncs, a entrevistar gens clau i potser fer alguna dinàmica també de cara a la nostra assemblea, fer alguna dinàmica per una mica també tantejar terreny i que no se'ns passin coses que també els analistes, no? Per molt tècnics i professionals que siguin, se'ls hi poden passar cosetes que haguessin sortit si també consultes amb la població general. I, per tant, també incloem una part, diguem, de consulta, xarxes, etcètera, per no tant per un anàlisi quantitatiu de quanta gent opina o vol, sinó, sobretot, perquè no se'ns passi res a l'hora de fer aquest anàlisi.
I, de fet, una de les coses que sempre remarquem, com dèiem al principi, la nostra població de joventut va de 15 a 35. Les preocupacions d'algú de 15 no són les mateixes que ha passat dels 30.
Efectivament.
Llavors, avaluar aquest document amb una perspectiva jove és una perspectiva molt ampla i aquests debats o discussions que volem fer durant la nostra assemblea també venen a veure quines preocupacions tenen dins de tots els rangs d'edats per no deixar-nos alguna cosa de banda.
Home, això és molt important perquè a part és el que diem, no? Un de 15 o una de 15 no li preocupa el mateix. Els que estem doncs, una mica més a prop dels 30 o dels 35 ja parlem d'habitatge, cosa que amb 15 anys no penses en això. No?
Exactament.
El tema de l'habitatge, de fet, està sent també una cosa que es va allargant, com aquesta llei òmnibus, que de fet aquesta setmana passada en parlàvem, que s'allargaria fins al març la votació d'aquesta llei òmnibus. No sé com ho veieu vosaltres que s'allargui això, perquè hi ha coses positives, que una de les coses que s'han dit és que s'implementarà aquesta obligació del 50% de la inversió estrangera que es dediqui al lloguer assequible, però, clar, si ho allarguem una mica més, les mesures no arribaran tan aviat com esperàvem, no?
Reprenent les paraules del senyor, del nostre estimat ministre Casal ahir a la tarda, que deia que estirar el temps era per donar més temps perquè es maduressin les esmenes i que es faci una millor llei, es pot veure així, és veritat. O sigui, al final, la idea dels consellers penso en aquest sentit, tots som molt conscients dels problemes d'habitatge que tenim i no ho estan posposant per fer pacient a la població, però sinó perquè realment hi ha una feina molt gran darrere i que es vol acabar amb una llei que hi hagi el més consensos possibles, sapiguent que em sembla que hi havia unes 200 o 300 esmenes, que és, que és una quantitat molt gran. Llavors, sí que és veritat que una llei necessita un procés de maduresa que requereix el seu temps. Ara, és veritat que nosaltres sempre estem una mica a l'expectativa de veure quin és l'impacte d'aquestes mesures i com més retracis el moment on pren les mesures, més retracis el moment on es veu l'impacte.
Correcte.
Llavors, com a joves, potser tenim aquest punt d'impaciència de dir, i ara què? Sisplau, es podria fer ja? Però s'entén també que hi ha aquest procés legislatiu que s'ha de seguir.
De fet, com a entitat, ens han endarrerit els projectes perquè el 2023 vam fer aquesta consulta i l'habitatge era el tema estrella. Avui dia la gent la paraves pel carrer i li deies, no em parlis d'habitatge? Ja m'ha parlat tothom de l'habitatge, parlant d'altres problemes que existeixin. Ja el sabem, hem saturat aquest marge, aquest tema. I vam dir, ostres, 2024, podríem fer una reflexió, debat, etc. I clar, vam veure que el govern es llançava a la piscina amb tantes mesures i tantes idees i tantes coses que dèiem, bueno,
esperem,
perquè ara mateix sortir a avaluar, sortir a crítica sense resultats o sense dades més específiques, doncs quedaria una mica en el buit, no? I no ens agrada tampoc ni la crítica gratuïta ni la inacció. I ens hem quedat com que volíem el 2026, potser seria l'any adequat per fer un, per revisar tot això, totes aquestes mesures, quin impacte tenen, etc. I bueno,
potser serà.
Hem d'acabar de veure si jo crec que sí que el 2026 podrà ser un bon moment, perquè a més el fòrum té l'obligació, jo crec, a aquestes alçades de mullar-se ja sobre aquest aspecte.
Creieu que és massa perquè s'estudiïn aquestes propostes o que la gent es pensi més les esmenes, els grups parlamentaris, del que havia de ser 30 de gener al que serà 6 de març?
Crec que aquí la gent també ha de ser molt conscient, i jo perquè sóc una friqui del nostre sistema legislatiu, i me'l conec
món,
molt bé.
El
mes de febrer és un mes on no hi ha activitat parlamentària, que vol dir que no hi ha sessió de Parlament, llavors qualsevol cosa que no s'ha aprovat al gener automàticament passa al març. No és que el vulguin allargar molt, és que les nostres normatives legislatives imposen aquest mes de sessió parlamentària, de no sessió parlamentària. Llavors, també
diríem
és veritat...
que tenen un mes de vacances.
No és un mes de vacances.
Entre cometes, eh?
És un mes on no hi ha sessió.
Vacances de sessió de Consell General.
Però també vol, i també és veritat que dins de les prioritats a principi d'any hi ha el pressupost, que tots som molt conscients que sense pressupost hi ha moltes coses que no es farien al país. Nosaltres els primers, perquè el nostre pressupost depèn de què surti finalment
el
allà.
El nostre també. Sí,
o sigui que jo puc entendre que amb el mes de gener, conscientes amb el pressupost, que ja van una mica tard per aprovar-ho i que llavors la llei òmnibus passi al març automàticament per el tema de la cessura que hi ha entre gener i març i ja està, o sigui, jo crec que és un tema de calendarització. Ara, que vulguin avançar el pressupost una mica abans i fer-ho al novembre, en vez del gener, no estaria malament.
Així comences l'any ja amb bones notícies,
clar,
eh?
Exacte.
Clar, i crec que també la gent, en aquest sentit, la població, ens hem d'acostumar i hem de tenir més pedagogia sobre com funcionen les institucions. Ara jo t'estava parlant que el fòrum volia fer una cosa el 2026 basant-se en informació del 2023. Un mes d'endarreriment d'un 30 de gener a un 4 o un 5 de març no és res. Des d'un
ja
punt
no,
de vista
ja
institucional.
De 3 anys, clar.
I nosaltres ens passa el mateix. Vull dir, al final, totes les institucions tenen la seva inèrcia, tenen les seves dificultats, perquè els procediments funcionin, a vegades s'han de seguir al peu de la lletra, i estem en una societat que tot és urgent i tot ha de ser per ahir, i tot es critica perquè no s'ha fet, quan en realitat a vegades és que té la seva maduració. I si això permet que els resultats al final siguin millors i puguin tenir potser més consens o estan elaborats amb una consciència més gran de totes les opinions, doncs que endavant, no? No ha de ser un problema.
Ara us trobaré dues notícies que sortien també la setmana passada. El Jordi Marticella, el president de l'APBI, que deia que els preus continuaran creixent el 2025, per tant, amb aquesta llei òmnibus, si l'anem retrasant, possiblement encara veurem pitjors condicions i, per tant, quan s'apliqui, potser ja estarem fora del que esperàvem a inicis del 2025, igual que amb la tecnologia, vull dir, aquestes coses van massa ràpid. I, per altra banda, ens anarem fins a Canillo. Què us sembla que es limiti la construcció a cases i xalets?
Vols començar tu? Començaré jo, llavors. Té una part de raó el Jordi Martí Sella quan diu que els preus continuaran posant perquè el moment d'aplicació d'una llei no és immediat. Uh-huh. O sigui, hi ha d'haver unes derogatòries, hi ha unes transitòries, hi ha un moment d'aplicació de la mateixa manera que es fa quan surt una nova llei. Llavors, s'entén que si la llei es comença a debatre al març, el temps que surti, que s'apliqui i que es vegin resultats, normalment 6 mesos mínims són els que necessites per veure una aplicació real. Llavors sí, durant aquests 6 mesos seguirà la tendència que tenim actualment, que és de posada, i uh-huh. això no crec que es pugui debatre. Que Canillo hagi decidit fer aquest canvi al nivell urbanístic, home, jo sóc algú que m'agrada molt les nostres muntanyes i preservar el nostre medi ambient em sembla sempre molt bé. Aquesta mesura en concret de Canillo no tinc tots els detalls, ho vaig mirar molt per sobre, però no tinc tots els detalls de com ho faran. Hi ha alguns indrets de Canillo, que és la meva parròquia més de l'avi i de família, que m'encantaria que es preservessin, com la Vall d'Inclés, que va ser una vall que va explosar a nivell urbanístic i que ara que facin alguna cosa això em sembla fantàstic. Però s'ha de mirar molt al detall com es decideix i com s'aplica.
Antoni?
No, jo és que m'havia quedat amb la part d'abans, perdona, perquè al final crec que estem tractant totes les qüestions sobre l'habitatge, la construcció i l'urbanisme andorrà una mica, perdona l'expressió, a salto de mata. I sense tots els informes realitzats, sense que hi hagi una planificació estratègica del país de quin és el límit que volem acceptar de població, què és tolerable, que no hi ha aquesta visió de conjunt.
Bueno, tècnicament hi ha els plans de càrrega, no?
Estan fets.
Se suposa.
Alguns s'han presentat. No sé, ara us mentiria si us digués quins són, però crec que en falta algun encara per presentar-se.
Clar, i falta una estratègia de país. També això vol dir quin tipus de mobilitat volem, quin tipus de futur volem cap a Andorra, quin tipus de sectors econòmics es volen desenvolupar. Vull dir, hi ha tantes coses que estan vinculades a això que la falta d'una visió general de què volem que sigui Andorra, per mi ja permea absolutament totes les decisions. Per exemple, a la Massana nosaltres estem participant en el pla, en el procés participatiu del pla urbanístic. Uh-huh. I veiem que hi ha una sèrie de qüestions que són específiques, que s'han de treballar molt bé i molt clarament, però quan moltes de les discussions al final veus que es queden estancades on... Però al final, la Massana dins d'Andorra, com es
relaciona?
Com
volem que creixi, no? Què és la Massana dins del país?
I si el país no té un model clar de creixement o de creixement, en la D abans... De dir potser hem de frenar i repensar les coses, si no tenim clar cap on volem anar, tot el que sigui al mig són tota l'estona, són parxes.
I en aquest sentit crec que s'hauria de fomentar la col·laboració entre les institucions, perquè com està dient ara l'Anthony, els POPs, els plans urbanístics són comunals, són competència comunal, uh-huh. però el POP de la Massana afecta Ordino com afecta Escaldes, com afecta qualsevol parròquia que li està acostada.
I tant que sí.
I això s'hauria de veure, com deia l'Anthony, des d'un conjunt més global, sense trepitjar els peus de ningú i que cadascú guardi les seves competències, però veure una mica l'ensemble com acaba sent, perquè la mobilitat no es pare a la frontera de la teva parròquia, sinó que segueix els serveis que tens pels teus ciutadans, no es paren a la teva frontera, sinó que segueixen cap amunt i cap avall, i això és molt important.
Nois, ens queden 2 minutets, per tant, anem a fer 2 apunts ben ràpids, val? Primer de tot, s'hauria de començar a implementar el Pla Nacional de la Joventut. L'última visita que veu venir ens veu explicar una mica doncs, quins eren els punts més importants. Sabem alguna cosa si s'està començant a implementar o espereu que es comenci a implementar ara al mes de febrer?
Estem parlant del pla de socialització ara mateix amb govern, uh-huh. Per després parlar-ho amb la resta de comuns i que la taula de joventut pugui prendre una decisió al respecte, perquè sigui un pla que realment la socialització del pla no sigui només una sèrie de posts i donar el document, sinó que sigui també una cosa que impliqui les persones joves i que impliqui tots els agents que han de treballar amb joves durant els propers anys. Per tant, jo crec que s'està fent amb seny i s'està fent amb el que dèiem abans. A vegades la paciència et permet fer bé les coses.
I per últim, aquesta col·laboració, la setmana passada en un altre teníem amb nosaltres els col·laboradors del programa, els de Foc i Lloc, que ens deien que hi ha una col·laboració que no ens van donar detalls, però em sembla que avui en teniu alguns més, amb ells. amb el Fòrum de la Joventut?
Serà molt xula.
Sí. Bàsicament, estem organitzant l'assemblea del febrer. La nostra intenció és canviar una mica el to de l'assemblea. L'assemblea del Fòrum sempre ha sigut horrible, des d'un punt de vista...
És que és un rendiment de comptes.
És un rendiment de comptes. És horrible. Mira, és
que ha de ser duríssim.
Ho és. Des del 2015 que hi assisteixo i són dures. Hem decidit canviar ja la manera de fer. Necessitem canviar radicalment l'apropament. Els documents ja estan publicats. Qui els vulgui consultar i sigui suficientment interessat, doncs que els consulti. Però el que necessitem és que algú faci les preguntes adequades perquè el Fòrum toqui de peus a terra i es pugui comunicar amb la seva població. I això és el que volem, i és el que els hem demanat, que tirin milles, vull dir, sempre que sigui legal i decent, a nosaltres ja ens sembla bé.
Bueno, ells, legal sí, però decents ja us ho trobareu.
Amb un edifici molt ample de decent.
Nois, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, ha estat un plaer tenir-vos com sempre.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.